A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
$29.500 milions. Això és el que costa la plataforma Spotify, almenys ara que acaba de sortir en borsa. Ho ha fet aquesta setmana i amb molt d'èxit. De fet, al principi, el primer dia, va arribar a valorar-se un 25% més del que costava en el mercat secundari. Volem parlar de les oportunitats que ens pot portar Spotify, d'aquest tipus d'empreses que surten en borsa, i també conèixer una mica com funciona el mercat borsari, i ho fem amb el Robert Casajoana. Ell és director de Relacions Institucionals de SLM i director acadèmic d'ICEFI. Robert, molt bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Primer de tot, ara Spotify acaba de sortir en borsa, costa uns 30.000 milions de dòlars. Com una empresa es valora d'aquesta manera en borsa? Com la borsa determina quan costa una empresa?
Bueno, bàsicament, el punt de partida per valorar una empresa és mirar el seu balanç, veure els actius que té i el passiu exigible, i la diferència és el que diem el patrimoni net, i aquest patrimoni net és el valor que té l'empresa.
Clar, en aquest cas, actius té pocs, bueno, pocs té... que tot és digital.
No té cap
edifici o cap gran edifici on guarda tota la música.
No, sense dubte. No és un actiu tangible, no? És un actiu intangible, i l'actiu intangible en el món, diguéssim, de les empreses digitals, o d'aquesta transformació digital que estem veient en els últims anys, és sobretot, doncs, en aquestes plataformes com, per exemple, de Spotify, és el valor monetari que li podem donar, doncs, als més de 70 milions d'usuaris que té la seva plataforma. Seria aquest actiu intangible. Sí, sí.
70 milions de persones que cada mes es gasten 10 euros per tenir... doncs, les cançons, és a dir, que estem parlant de 70 milions, doncs això és...
70... Però no són tots, Quim, perdona, no són tots. D'aquests més de 70 milions, hi han dos.
Els que són gratuïts i els que són...
Ah, exactament, els gratuïts, doncs a canvi de tenir que veure uns vídeos o uns banners d'informació de publicitat, és gratuït, i els altres sí que, com deies tu, doncs tenen un preu de subscripció, que són al voltant d'uns 20 milions els que estan en subscripció.
Dèiem que aquesta empresa s'ha estrenat amb un valor un 25% superior al que tenia el mercat secundari. Què significa això? Què és un mercat secundari? Quina diferència té amb Wall Street i per què s'ha valoritzat tant?
Sí, aquest és, de fet, és un cas una mica especial, el de Spotify. A veure si us he explicat. Una empresa, quan vol, té accionistes. Els accionistes, per comprar i vendre accions d'aquella companyia, van a notari, jo et compro aquestes accions, tu me les vens. Això és el que diem una companyia que no és pública. Quan diem que té una cotització pública és quan les seves accions passen a cotitzar en una borsa organitzada com la de Nova York, per exemple, i llavors nosaltres anem a una plataforma borsària i comprem i venem sense anar a notari. D'acord? Aquesta és la diferència. Però hi ha una diferència encara més important al cas de Spotify, que una mica seguint, doncs, la seva filosofia d'independència i de més, quan una empresa vol sortir a borsa, s'ha de gastar, per exemple, no fa molt va sortir Snap, una altra companyia tecnològica, i es va gastar més de 100 milions de dòlars perquè li va contractar als grans bancs d'inversió americans, doncs, que fessin una sèrie de presentacions, conferències, explicacions de les bondats de comprar aquesta companyia. I quan es fa així, hi ha un preu, diguéssim, que més o menys es marca, que seria el de sortida. En el cas de Spotify, ha sigut amb això, doncs, bastant trencador, perquè ha dit, jo no em vull gastar 100 milions de dòlars amb aquests bancs d'inversió, s'ha gastat al voltant d'uns 30 milions, perquè ha anat directament a cotitzar borsa sense saber quin preu sortiria el primer dia i sense haver tots aquestes conferències i aquestes, diguéssim, accions de màrqueting dels grans bancs d'inversió. Per això el primer dia, quan va sortir Spotify, estàvem tots una mica a cegues de quin preu podia sortir. Això era, hi havia un dubte molt gran de que pogués pujar o baixar, però no, realment, com tu ho explicaves, doncs el primer dia va tenir demanda, aquesta companyia, i va arribar a pujar al voltant d'un 25-26% només el dia de sortir. Que seria això.
Tu ets un expert en borsa, tu invertiries en Spotify?
Sempre fas que em mulli, eh, Quim?
Ah, no sé, és que per això, per això truquem.
Jo no invertiria en Spotify.
Tu invertiries, has dit, perdona.
Jo no invertiria.
No invertiries.
No invertiria en
Spotify. Per què?
I et diré per què.
Vinga.
Perquè probablement em puc equivocar, però sempre amb aquest criteri que jo tinc quan assessoro els meus clients, que són patrimonialistes, que és el de la prudència, hem de tenir en compte que aquesta és una companyia que ha sabut fer molt bé la idea en un sector en el que cada any les grans discogràfiques, les grans empreses de música estaven perdent, diguéssim, facturació, ha sabut realçar això, ha sabut captar i lluitar d'alguna manera contra la pirateria, però té un problema, que la idea és bona, però aquesta idea l'has d'aconseguir que et doni beneficis. I Spotify porta des del primer trimestre del 2016 amb pèrdues trimestre darrere trimestre, i el primer trimestre, segons les estimacions de la companyia, que entrarà en benefici, serà el quart trimestre del 2019. Mm-hmm. Per tant, jo m'agrada Spotify, m'agrada la idea, ha sigut revolucionari, té molts usuaris, però, d'acord, aquests usuaris han de transformar-se, han d'aconseguir que l'empresa guanyi beneficis, que al final és l'objectiu de qualsevol companyia. Mm-hmm. I jo a Spotify tinc dubtes, a més, ells ho diuen, a més són molt honestos, quan van anar a sortir a borsa ho van explicar molt bé i van dir que necessiten encara un volum major d'usuaris perquè sigui sostenible i no veuen beneficis, com et deia, fins a finals del 2019. I per això n'hi ha molts més, però aquest és l'aspecte fonamental pel qual jo ara mateix no compraria Spotify.
Mm-hmm. Les empreses .com en la seva època van ser també unes tipus d'empreses que van explotar la bombolla, vull dir que van fracassar. Penses que aquest tipus d'empreses com Spotify, aquestes aplicacions, també pot passar una cosa semblant, que semblen molt atractives perquè de cop i volta doncs reuneixen a molta gent, aquests 70 milions de persones, però que després els costa rentabilitzar, com ens explicaves ara?
Sí, a veure, jo crec que per mi Spotify té dos camins. Un és, com que té un marge molt petit, és a dir, ell per cada cançó que ofereix als seus usuaris, doncs si ingressa un dòlar, 75 centaus de dòlars són per pagar els drets dels autors, no? Mm-hmm. d'aquest contingut, per la qual té un marge petit, però aquí tens que sumar tot el marge i el cost, no el marge, perdó, tot el cost operatiu, per la qual necessita el que diem que sigui tot escalable. És a dir, necessita molts més usuaris, per la qual aquesta seria una línia d'èxit, si aconsegueix molts més usuaris, té un marge que és petit, però té molts més usuaris, aquest és un camí. I l'altre és el camí de copiar d'alguna manera, entre cometes, el que fa Apple. És a dir, Apple també té el servei a l'iTunes, mm-hmm, el servei, sí, diguéssim, de contingut musical, però i no guanya diners Apple. Apple no guanya diners amb el tema musical, però li serveix per tenir una sèrie de clients, usuaris del tema musical, per després vendre-li altres coses, com són telèfons, com a l'iPhone, no? Doncs si aquí Spotify, una mica a l'estil també de Netflix, aconsegueix generar altres línies de negoci, com per exemple produir ells directament, ser productors de música, de cançons, de LPs i de més, doncs encara que no guanyin, com no estan guanyant ara amb el que és el seu negoci principal, que és aquests continguts, però li serveix per això transformar-ho en altres línies de negoci que sí que guanyi diners, és l'altre camí que jo veig positiu per Spotify. Si no aconsegueixen aquestes dues línies, doncs Spotify podria ser un altre fracàs. Mm-hmm. N'hi ha hagut, ja, d'aquesta...
Ui, tant, molts, no?
Sí. És una mica el que passa. Amb el món digital, doncs, crida molt tot el tema digital, i després també hem de tenir en compte, que això és una dada que a mi em sembla, si em permets que comentaré, una dada molt, molt important, és que el 2006 les cinc principals companyies del món, les més grans del món, la primera era una petrolera, després venia General Electric, Microsoft i dos grans bancs. Si mirem aquestes cinc primeres companyies, les més grans del món, el 2017, hi trobem Apple, Amazon, Microsoft, Google i Facebook.
Mm-hmm.
És a dir, el món digital ara mateix és el que està dominant la borsa a nivell global. Les 5 companyies més importants del món són tecnològiques. I aquestes companyies, encara que pugui semblar una cosa positiva per Spotify, per Snap, per altres, té una doble vessant, i és que quan alguna companyia funciona bé, què fa Apple, o què fa Amazon, o què fa Google? Compren aquestes companyies, és a dir, les van comprant, no? Llavors, la competència per arribar a ser una d'aquestes 5 grans, doncs és brutal, perquè aquestes 5 grans companyies tenen una butxaca molt fonda, és a dir, tenen unes quantitats, unes grans piles de liquidez, tenen moltíssima liquidez, i tothom que li pot fer ombra, què fan? La compren, no?
Bueno, doncs caldrà veure com va evolucionant Spotify. Si et sembla, Robert, anem a conèixer quina és l'enquesta d'aquesta setmana, que tu ja la coneixes i, de fet, imagina't, ja s'ha arribat a votar. La pregunta que us formulem via Twitter és si compraríeu accions en borsa de Spotify o d'altres empreses tecnològiques. Simplement heu de respondre sí o no entrant al nostre Twitter, @durus_a4faceta. Recordo que 4 s'escriu amb número, @durus_a4faceta. Robert, tu compraries accions de Spotify? Has dit que no. I d'altres empreses tecnològiques? Te deixo que em diràs, depèn quina.
Depèn quina, sí.
De Google?
Uf. Google sí, la podria comprar.
Apple també.
Tinc dubtes amb una, que és Amazon. És a dir,
no? Amazon no?
Amazon m'encanta com a companyia, però té un problema. Si el senyor Trump comença a posar via l'ull en temes regulatoris, com va tenir, per exemple, en el seu moment Microsoft a la Unió Europea, tots podem tenir un problema. Tot i que la companyia...
És que tu sempre vas molt més enllà del que la ment humana en principi pot anar, que tu penses més enllà.
Intento ser... proactiu davant de possibles obstacles futurs.
Doncs Robert, moltíssimes gràcies per tenir la trucada al Duros 4 Pessetes.
Gràcies a vosaltres.